La tertúlia del matí de Canal Blau Ràdio.
Hola, què tal? Molt bon dia a tothom. 5 minuts pel damunt de 8:45 i fins que siguin 9:45, aquesta primera tertúlia d'aquesta setmana llarga. Ara em sembla que feia dies que feia setmanes que no teníem una setmana llarga. La compartirem des de Vilanova en Comú amb en Joan Martorell. Bon dia, Joan, i ben retrobat.
Bon dia, bon dia.
Feia temps que no teníem l'oportunitat de poder compartir xerradet amb tu. També ens acompanya l'Eulàlia Sòria, des de Canyelles. Bon dia, Eulàlia.
Bon dia, què tal?
I tenim també amb els periodistes Jordi Lló. Bon dia, Jordi.
Molt bon dia.
I el periodista Xavier Capdevila. Molt bon dia, Xavier.
Hola, bon dia.
Molt bé, tenim diferents temes sobre la taula per anar parlant, però ara estàvem fent pretertúlia de Sant Antoni, d'aquest farcit calendari festiu que tenim a Vilanova i la Geltrú, però ens havíem centrat en Sant Antoni perquè, en fi, els carros avui fa una setmana estaven al carrer i els tenim encara tots presents, i em sembla que uns quants coincidíem en que ens donava la sensació de que aquest any no hi havia hagut tanta participació, no dic en quant a públic d'anar-ho a veure, aquí no puc ser objectiu perquè no vaig veure on podem un carrer hi havia més gent i en un altre n'hi havia menys, no ho sé. Però en quant a participació ens donàvem, si més amb uns quants, que hi havia menys participants que altres anys, no?
A mi em va donar aquesta impressió, però també, vull dir, bueno, ho vaig veure a través de Canal Blau i tal, i clar, no hi era allà, no estava físicament, però vaig notar a faltar aquells carros espectaculars, tan grans, vull dir, sí que vaig veure el carro del gosset, que sempre aquest és un clàssic, i jo suposo que el gosset s'ha anat renovant, perquè fa molts anys que aquell gosset va allà a sobre, però jo vaig tindre aquesta sensació, no? Ja us dic que tampoc no és una sensació del cert, no...
Sí, jo vaig tenir la mateixa.
Hi ha molts carros d'aquests de pagesia o de reproducció dels antics mitjans de transport habitual, però sí que cada any sorprèn algun carro per lo ple que va o perquè té molts matxos que el tiben i aquells carros que s'acosten de tombar pels cantons, no? I aquest any jo també vaig tenir aquesta sensació, que n'hi havia forces de carros de pagès, per dir-ho d'alguna manera, i en canvi hi havia molts genets. Algú em va dir que la banderada o alguna de les seves cordonistes eren noies que estaven vinculades amb una de les moltes hípiques que hi ha a Vilanova i potser per això havien arrossegat més genets que habitualment no n'hi havia, no? Molts genets vestits a l'andalusa, sobretot homes, amb barret, homes i també algunes dones, amb barret cordobès i vestits a l'anglesa o de genet de gala, allò amb barret de copa i pantalons blancs i una espècie de xaquer, no? Jo vaig trobar poca iconografia catalaneta, diguem, barretina i tot això en aquests genets.
Jo vaig trobar una altra cosa que potser la setmana passada fins i tot em vam fer esment, però em va deixar força encuriosida el cercavila de Sant Antoni, que se'ns ha convertit en un cercavila de la Geltrú. O sigui, no sé quin moment ni el per què s'ha fet aquesta mena de metamorfosis, no?
Mireu, jo sóc una mica crític amb això de la sobredosi festiva vilanovina, perquè estem repetint, i sobretot amb el tema cercaviles, estem repetint tant els cercaviles que al final tindrem un cercavila idèntic o semblant cada setmana. El cercavila que es fa la vigília o l'avantvigília de la festa, que em sembla, si la festa va ser dilluns, això em sembla que es va fer dissabte, sí, dissabte al migdia, es va fer un cercavila. Inicialment era un cercavila de bèsties per ser un cercavila una mica de Sant Antoni, és a dir, un cercavila d'animals que van a venir per Sant Antoni. I llavors hi havia dracs, hi havia molasses i ara que s'han inventat el porquet aquest, doncs també hi devia anar el porquet. Clar, aquest any hi
Sí, i
havia de tot.
aquelles, i el senyor, segons diu el foll, de la cabassa al cap, de la cabassa de la compra al cap. És que no me'n recordo com es diu aquell ball, que són com uns dimonis de vi.
Ara hi ha un ball de Sant Antoni, de diables de Sant Antoni.
Aquest, sí.
Sí, de la Geltrú, val, aquest ball potser també, però és que a més hi
També
havia
hi
un ball
anava,
de
també.
bastons, hi havia els gegants. Per què hi havia els gegants? I per què hi havia un ball de bastons? I per què hi ha un cercavila que s'assembla tant al cercavila de la Festa Major de la Geltrú? A més, majoritàriament els elements eren de la Geltrú.
Clar que ha
Llavors,
sigut tots, no?
jo que crec que com altres persones ens sembla que hi ha un excés de cercavila, sobretot per la Festa Major de la Mare de Déu d'agost. Sempre penso que, sense desmereixer absolutament a ningú, aquesta ciutat necessita endreçar el seu calendari festiu i endreçar alguns dels actes del seu calendari festiu. Tampoc cal que hi hagi tres, quatre o cinc correfocs a la ciutat i que cada barri tingui una colla de foc. Tampoc cal, perquè llavors passa això. Tothom, per la festa major, vol anar al cercavila principal de la Rambla. I tenim un cercavila que no s'acaba mai, que és molt
Una
pesat.
miqueta llarg,
No
una miqueta
calen,
llarg.
que no calen quatre balls de bastons. Que no calen. Clar, aquí també hi ha aquella història que algun dia m'agradaria debatre aquí o allà on fos, amb la gent de l'agrupació de balls populars, que una mica estan monopolitzant aquesta història dels cercaviles. Com que tenen molts socis que fan cua perquè volen ballar, doncs, contra més balls tinguem, millor, no? I aquest és un tema que se n'hauria de parlar molt, molt seriosament.
Saps que t'estàs
Jo
posant en un jardí, no?
sí,
Jordi.
m'estic posant en un jardí. Tinc molts amics a la grupa i a nivell de conversa particular, l'he tingut moltes vegades, aquesta conversa. Però és això, aviam,
Jo
algú
discrepo,
entendrà
Xavier.
que la
Jo
festa la
discrepo.
fem per la gent de la ciutat, no per la gent que balla. La gent que balla o que porta un drac o que porta 10 dracs. Val? Llavors, algú hauria de posar una mica d'ordre perquè, si no, farem aquest calendari festiu tan atapeït que tenim, que els Tres Tombs passaven encara per algun carrer on encara hi havia els llums de Nadal penjats, dius, val, i d'aquí 2 dies Carnaval, i després empalmarem amb Sant Jordi, després les festes majors de barri, i és no parar.
El Joan deia que no estava d'acord amb tu.
Sí, jo, així, per animar una mica el Cotarro. Jo crec que precisament el que s'ha aconseguit, cosa que veig que arreu de Catalunya i entenc que en molts llocs indrets de les illes i del País Valencià, s'està recuperant la festa de Sant Antoni com una festa per celebrar, com una festa major o una festa per celebrar, si és festa major petita o d'hivern, o festa major per celebrar. I s'ha aconseguit que hi hagi participació en una festa que havia perdut la vitalitat totalment. És a dir, quan mires la història de la festa de Sant Antoni, perd la vitalitat en el moment que la Mare de Déu de les Neus o la festa major d'estiu doncs pren relleu i se substitueix pràcticament. Aleshores, jo no, originàriament celebràvem Sant Antoni abans de les Neus, perquè la configuració de la ciutat es movia en aquest àmbit, i recuperar els espais de participació real de la gent em sembla bé. Altra cosa és si hi ha una inflació d'actes, i això aquí també podríem combinar, podríem compartir. Però que hi hagi una recuperació de cercavila, per exemple, jo la cercavila d'ahir, per exemple, la infantil, estou
L'infantil.
bé, perquè al final hi ha unes cues terribles. A Vilafranca la fan per la festa major pròpiament. Aquí hem fet el cercavila de l'imaginari i, per tant, doncs, aquest espai més infantil doncs, ja el tenim cobert i tampoc no ho ompliríem. I no em sembla malament. I altra cosa és que sigui clarament oberta aquesta participació, que això sempre és molt difícil amb els balls, però farcir la festa d'activitat em sembla bé. Ahir, per exemple, quan dèieu dels carros i tot això, jo el que trobo a faltar és l'espai de la Rambla, que clar, ara ha perdut la centralitat que ja no és central, els tres toms, jo encara sentia gent, jo ara dono un tom i després en tres més, i que ja fa anys que no en fan tres, perquè si no això a les 6 de la tarda encara hi hauria gent, i que mig Vilanova està plena de carros i arriben fins al carrer de l'Aigua, arriben fins a Menéndez Pelayo, no? És a dir, que fins a la carretera, i és a dir, que obren molt i que per tant hi ha moltíssima gent mirant-ho. Altra cosa és, com jo dic com a espectador, eh? Altra cosa, els carros, que depèn una mica d'on cau Sant Antoni, si és entre setmana o no, o si s'acosta al cap de setmana, que perquè ja també hi ha ciutats que... Hi ha moltes ciutats ara que ho celebren, i aleshores els carros es preparen. Quan és entre setmana completament, no tant un divendres, un pont, és més fàcil de que vinguin carros. I també aquest any, jo no sé si l'estat anímic de l'associació estava amb prou ànims per tirar endavant una festa, tenint en compte que, doncs, que se n'ha anat gent important de l'associació, gent dels Tres Tombs, i que això, doncs, això també toca, toca, i no, no. Per muntar activitats sí que les muntes, però no amb l'entusiasme que potser altres anys ha tingut.
Recordem, i ara que el Jordi Lló i l'Eulàlia també diguin la seva, recordem que, per exemple, aquest any no hi ha hagut, em sembla l'any passat tampoc hi va haver-hi el típic dinar del carreter que es feia després dels Tres Tombs, o el ball de Tres Tombs, que tampoc n'hi ha hagut, perquè cada vegada dinava menys gent i al final
Bé, doncs una mica això, si l'origen de la festa, l'originalitat de la festa i a molts llocs reconeguts com els Tres Tombs més lluïts de Catalunya, aviam, si hi ha crisi en l'entitat que organitzava això, anem a potenciar aquest aspecte diferenciat de la festa major. Per què ens inventem un cercavila infantil que copia els cercaviles infantils que es fan a Vilafranca o que es fan en altres llocs, quan tenim el millor cercavila infantil del món mundial, que és l'imaginari? Per què hem de fer un altre cercavila infantil? Perquè tenim molts socis i així els
Sí,
entretenim i
és
tenim
la
la
mitja
gent.
bona raó, eh?
Jo, francament, no cal un cercavila infantil de la festa major d'estiu, és una còpia infantil de el cercavila de la festa major d'estiu, a mi em sembla que no cal. Que tots els nens que hi van i les mares i les àvies i els pares i els avis s'ho passen molt bé, sí, però, insisteixo, fem la festa pel conjunt de la ciutadania o fem la festa per qui va a ballar?
Jordi. Ui, no el tenim.
Ui, el Jordi no
Ah,
el tenim.
sí,
Jordi
ara.
ja dorm.
Sí.
No, no, no. No, estic aquí. Aviam, una mica d'acord una mica amb els dos parells exposats. Jo sóc d'aquests, diem-ne mal, vilanovins, que pel dia dels Tres Tombs marxo.
Vas al Corte Inglés, de rebaixes.
Sí.
Fas un tom.
O marxo, però aquest any no he marxat, però tenia bastanta feina i m'he quedat a casa mirant-ho. Llavors, apel·lar una mica al tema aquest de la... No sé si dir-li sobredosi, d'actes festius i potser la mateixa festa dels Tres Tombs, perquè no pot ser d'una altra manera, potser és excessivament redundant, és una festa amb una base absolutament tradicional, perquè no pot ser d'una altra manera, però potser no s'ha sabut, almenys el programa d'actes, no s'ha sabut posar al dia, i la prova està amb això que dèiem, de que l'enginy els porta a fer una cosa que es fa sempre, que són correfocs i cercaviles, no? I potser aquí és on s'hauria de posar una mica més al dia. No sé com, eh? Estic criticant i faig una cosa molt mal feta, que és criticar i no proposar coses, no? Però jo crec que té una base extremadament tradicional, que per una banda, repeteixo, l'ha de tenir, però que el programa d'actes no s'ha sabut actualitzar. Llavors, passa una cosa amb aquesta sobredosi de folklore, que quan no interessa, jo personalment no el vaig a veure. No m'interessa aquesta repetició de coses. I això topa amb una altra realitat que ja s'ha comentat, i és que hi ha molta gent que hi vol participar. I, sobretot, amb el tema dels correfocs, suposo que amb la gent jove els hi xifla. Els hi xifla fotre's, perdó, una dutxa de foc, cosa
La dutxa de
incomprensible,
foc a
però
la
els hi
que
agrada.
repartís pomeres,
Els hi
entre
agrada i,
altres
clar,
coses.
què hem de fer? Potser amb un correfoc no en tenen prou i per això cada vegada van sortint més colles de foc i més animals de foc, etcètera, etcètera. Però hi ha un altre sector de població que no li interessa. Potser estèticament i plàsticament a la nit queda molt bé, doncs, el correfoc acabat amb el sostre de foc i aquest tipus de coses, però no sé. Doncs. Ara bé, ja s'ha de compaginar tots els gustos i totes les oportunitats per tothom, no? Això està clar. No ho sé, jo veig que veig difícil que posar una mica d'ordre amb tot això, perquè potser sí que s'hauria d'haver mantingut això que deies tu, Javier, de dir, bueno, doncs anem a fer una cercavila de bèsties, que també hi ha bèsties fantàstiques que no recorden a cap animal real, no? O la carpa també ha de sortir, la carpa, però llavors, no ho sé.
No hi era, estava al correfoc. Va anar al correfoc, la carpa. Va dir que el correfoc,
és una mica així. I per acabar, jo no sé si aquest any hi ha hagut més o menys participació. Hauríem de comparar les notes de premsa. Em sona de que hi havia 250 cavalls i 60 carruatges, cosa que a mi em sembla bastant correcta. No sé comparar-ho. No sé si hi havia pues, aquests carruatges tan monumentals, no ho desconec. I tampoc sé si la gent hi va, però jo el que sí sé és que la gent hi va puntualment, però no es queda veient els tres toms. No, que ja no hi són els tres toms, en són dos. Jo crec que la gent passa, ho mira i ja està, però no hi ha aglomeracions de gent.
Sí. Per mi hi ha un tema... Perdona, dic això i ja passem pàgina. Crec que hi ha un moment, i estic parlant aproximadament de fa 20 anys, que encara hi havia l'Alzina com a una de les persones que movia els tres toms, va haver-hi un esforç per banda d'ell de deixar de fer pròpiament els tres toms, perquè tots recordem que la festa major d'hivern era fer tres toms i el ball on es sortejava la toia. Això era el que fèiem a la festa major de Sant Antoni. Va intentar doncs, donar-li més caire de festa major. Va incorporar un pregó, va incorporar més tard un cercavila, o sigui, el que es va incorporar va ser directament un cortar-pegar de la festa major. Gran, la d'estiu. Llavors, ens han quedat... O sigui, malauradament, aquests 20 anys després, hem perdut la toia, que per mi era allò, o sigui, era aquell ball que relacionaves amb aquesta festa, perquè sempre ho havíem tingut així, hem perdut aquelles coses que fins aquell moment ens havien sigut pròpies d'una festa d'hivern i hem fet una còpia en petitet, ja no dic ni en bon ni en dolent, en petit de la festa major, de la dia d'estiu, no? Llavors, crec que s'hauria de matisar tot una miqueta més i, com diu el Xavier, ordenar, o sigui, posar-ho net, polit i endreçat, diguéssim.
Endreçar, es tracta d'endreçar.
Mm-hmm.
Un petit detall per acabar.
Sí, sí, sí.
A part de que sentir la Núria Feliu cantant l'Antonet
del sí.
Continua sent una d'aquests elements, diguem, tradicionals i diferencial, que deia l'Eulàlia, i per tant em vaig emocionar quan vaig arribar a la Rambla i vaig sentir la Feliu. Hi ha una altra cosa dels tres toms que fa molts anys que es comenta i se'n fa broma i se'n fan acudits, etc etc, és el control del micro. El micro que hi ha a la tribuna se sent per tota la Rambla i per mitja ciutat. El control del micro vol dir que davant d'aquell micro hauria d'haver-hi algú que expliqui coses que interessa a tota la gent que ho estan sentint. Hi ha un element, val a dir que qui feia això, que era el Xavier Mestres, és una persona que té una autoritat sobre la festa dels Tres Toms indiscutible, no? Però no es pot estar retransmetent quin carro passa per davant de la tribuna quan ho està sentint tota la Rambla. Quan jo estic veient un genet vestit de cordobès, m'estan explicant que hi ha un carro tibat per tres mules. Una mica d'ordre, o no cal, diguem, aquesta
retransmissió.
Aquesta retransmissió. Algú em va dir una cosa molt interessant, que és que era més interessant veure-ho per Canal Blau, que hi havia aquesta explicació de cada carro, de cada genet, de cada
de cada cosa que desfilava sobre les imatges d'aquella cosa que desfilava. Em sembla que un dels comentaristes que va haver-hi a Canal Blau va ser el Marc Pinyol,
sí,
que també és una persona que, no sé ara, però que s'ha implicat molt en els Tres Tombs i és una persona que també té una autoritat sobre aquesta festa, oi? Per tant, no sé, potser l'any que ve que ens quedem a casa i ho mirem per Canal Blau.
Jo el vaig seguir per Canal Blau i el Marc Pinyol i el Joan Ignasi Gómez del Txachi van estar brillants. El Marc Pinyol, precisament, era un membre de la Junta que fins fa poc estava a la Junta dels Tres Tombs i que va marxar i que vam tenir l'oportunitat de guanyar-lo els que vam seguir els Tres Tombs per Canal Blau, perquè, repeteixo, va estar excels, va estar molt bé, molt bé.
Per tancar el tema, proposo un debat amb gent implicada dins i de fora dels Tres Tombs sobre aquesta festa.
Home, se'n va fer una a la sala.
Sí, es va fer un debat a la sala, en el qual jo tenia molt d'interès en anar i no hi vaig poder anar, però que em van dir que això, que cadascú va anar a vendre la seva moto i que va haver-hi molt poc debat, i sobretot molt poc debat a l'entorn de la festa. Es van explicar històries, orígens i tal, però molt poc debat a l'entorn de la festa actual i les seves necessitats. Jo no hi vaig ser i, per tant, doncs...
Correcte. Doncs tanquem el període festiu. Dir també que cada any Canal Blau compta amb en Jordi Alsina com a comentarista, que també ho borda. Jo espero que l'any que ve puguem compartir retransmissió en Marc Pinyol i en Jordi Alsina, perquè pot ser brillant el tema. L'únic que el Jordi Alsina aquest any portava la bandera que havia portat ja feia 50 anys i per això no va poder, perquè és un clàssic també dels Tres Tombs, que Jordi Alsina els comenti també de forma brillant per Canal Blau. Escolteu, aparquem el tema dels Tres Tombs. Avui hi ha ple i hi ha un punt que us volia comentar, i abans d'acabar vull parlar de la nit de comunicació que divendres se celebrarà a Sitges i que en Jordi Lleó és un dels que ha remenat les cireres a l'organització i en muntar aquesta nit de la comunicació. Però avui hi ha ple i hi ha un tema que li volia treure amb en Joan Martorell perquè ens el posi sobre la taula i després, òbviament, obrim torn per tothom, que el número 4, un punt d'urbanisme, que és aprovar el conveni. Sabeu que s'arrossega el tema de la platja llarga, doncs bé, aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Institut Català del Sòl amb l'objectiu de preservar la platja llarga, desenvolupar nous sectors destinats a la promoció d'habitatge, sòl per a activitats econòmiques i el futur de l'Hospital de la Vegueria del Penedès. En resumides comptes, i Joan Martorell il·lumina'ns, ve a dir això de que bueno, el tema amb l'Incasòl, que s'arrossega des de fa molts anys de la platja llarga per una errada de l'Ajuntament en el seu moment, que va hipotecar doncs, de forma important doncs, l'economia de la ciutat, doncs s'ha de resoldre i això tot apunta que possiblement tindrem ja... Es començarà a bellugar tot el tema de l'Eixample Nord.
Doncs, Jordi, jo directament no porto el tema. Sé que fa molts anys que s'intenta que tancar i executar el conveni, més que res per preservar l'espai de platja llarga. I la veritat és que s'ha allargat molt, s'està allargant molt i suposo que encara s'allargarà molt tot el procés. El procés està pensat per preservar un espai i per veure com es podia compensar aquesta preservació. El que és cert és que a la platja llarga ara no hi ha edificis que potser fa 10 anys ja hi podrien ser, i que aquest espai doncs, s'haurà de... o el que ocuparia aquest espai s'haurà d'assumir per part d'algú. En aquest cas volíem que fos l'Incasòl i que fos la Generalitat. Els convenis el que permeten és com a mínim, preservar aquest espai i després desenvolupar alguna altra activitat. Però estem parlant d'urbanisme que fa... La veritat és que això és del 2000, fa pràcticament 20 anys.
Sí.
I que s'allarguen. Jo, a mi em deien, els sistemes urbanístics s'allarguen, realment s'allarguen moltíssim. Hem coincidit amb una crisi econòmica, una crisi sanitària i més coses que encara poden passar. O sigui que tampoc no és una... És un pas més i entenc que és un pas important, sobretot perquè feia molt de temps que no s'havia donat senyals de que s'avancés.
El David Quintó la setmana passada en parlava i ens enviava un missatge que no vam tenir l'oportunitat de llegir-lo, que deia, precisament parlant de Platja Llarga, deia David Quintó: mare meva, el dia que surti tota la veritat, que mai sortirà de la Platja Llarga, hauran de córrer molta gent fora del país. El mal que va fer tota aquella gestió, permisos previs, reculades, venda posterior de llicències d'obres d'una empresa a una altra, diu, buf, un pufo molt gran, deia en David Quintó. Què en penseu de tot això de Platja Llarga? Si és que algú...
Ara, jo, en el moment en què... Depèn del punt de vista on ho vegis, això de la Platja Llarga ha sigut una cosa bastant exitosa. Depèn repeteixo, depèn de com ho vegis, perquè el fet de reivindicar un espai natural i hi hagués un moviment social molt ampli que finalment doncs, es traspassés aquesta urbanització a l'Eixample Nord, que aquí podríem entrar un altre debat i possiblement no tan exitós, no? Però, home, jo crec que és bastant interessant, no? Des del punt de vista del moviment i urbanísticament també, no? Perquè al final, amb les eines que hi ha hagut, finalment crec que va ser un informe desfavorable de l'Agència Catalana de l'Aigua perquè el va declarar zona inundable o zona humida, no recordo, doncs es va poder declarar zona no urbanitzable. No? Una altra cosa és que aquesta zona no urbanitzable està no tant per la banda del Racó de Santa Llúcia, sinó per la banda del Prat de Vilanova, a tocar d'una pressió urbanística increïble. I sobretot els caps de setmana d'agost, allà no hi ha un pam de sorra lliure per posar la tovallola. Llavors, a mi em sobta també doncs, aquestes zones tan protegides. No sé si es prohibirà el bany o es farà una zona també protegida, com és la que hi ha a la zona de Ribarroges, perquè els ocells doncs, tinguin el seu niu i tinguin el seu hàbitat, cosa que a mi també em sembla molt bé, perquè hi ha molts quilòmetres de platja. I no ho sé, tinc dubtes de realment de que si s'hagués permès una urbanització molt tova, molt tovíssima, aquesta zona estaria ja ben cuidada, perquè a hores d'ara, i ara es comença a parlar de la naturalització i d'un espai de neteja d'això, ara fins ara ho fa bé, perquè recordem que les excavadores van marxar i hi havia els pilons de formigó per posar-hi les formigoneres i tot això, i semblava tenir una visió apocalíptica, no? I ara sembla ser que després de 20 anys, doncs això, precisament em sembla que el divendres hi ha un debat de l'APMA a la Casa del Mar que en parlarà de tot això, i es planteja com un èxit, efectivament, jo crec que, repeteixo, és com un èxit. Una altra cosa és la solució de la urbanització i la repercussió que es fa a l'Eixample Nord. I sobretot la solució de l'Incasòl i la venda d'immobles, etcètera, etcètera. Això ja se m'escapa una mica. No sé si això ha sigut tan exitós. Però jo sí que estic d'acord en que la reivindicació popular va aconseguir desqualificar un espai que estava condemnat a ser absolutament urbanitzable.
Més comentaris sobre aquest tema? Alguna opinió més? No. Doncs passarem pàgina. Avui s'aprovarà aquest conveni. Òbviament, suposem que hi haurà debat, però quedarà aprovat. No sé si, Joan, fent una prèvia del ple d'avui, vols comentar alguna cosa que des de BNG en Comú vulgueu destacar del ple d'avui?
No, la veritat és que no, no. Pensàvem parlar dels tres toms avui, però...
No has anat cap altra banda. Escolteu una cosa, parlem de la nit... Digues.
No, jo, que el tema aquest de la Platja Llarga, sí. Si mirem el mapa de Catalunya, per tallar-ho just, si mirem el mapa de Catalunya arran de mar, preservar un espai sense edificació és un èxit, miris-ho com ho miris. Altra cosa és, si surt car, si surt barat, si surt el que sigui, la gestió, però poder preservar, i ens sembla que el canvi climàtic està donant la raó a aquests moviments, tenir una taca que en principi podia ser sol urbanitzable, urbanitzat, amb edificis, per molts tous que siguin, al final acaba sent, acaba generant doncs gentrificació i fer malbé a l'entorn. No vol dir que es faci malament, els edificis es poden fer de moltes maneres, però sí que és veritat que si pots preservar un espai i tens una oportunitat, s'ha d'explorar doncs, totes les possibilitats per poder-lo obtenir. A vegades tens èxit, a vegades no, i a vegades és tortuós aquest èxit i per tant és... han passat molts anys i bé, em dona la sensació de que, hi ha coses que no queden clares, però crec que el que és poc clar és l'urbanisme en general, que és que són, és pas a pas, no? I aleshores costa d'entendre que tot va a través de convenis, en aquests casos, i del convenciment, o bé de pagar i fer directament comprar espais, que en el seu moment això no va donar la possibilitat, no? Jo crec que és important. Aquí, perquè hi ha hagut altres operacions a altres bandes de Catalunya, si hi ha la possibilitat de preservar, doncs és bo explorar aquesta possibilitat, encara que siguin camins molt llargs i que a vegades són difícils d'entendre des del desconeixement, no? Tampoc jo exactament, els últims passos jo no els conec, però realment són passos molt complicats perquè doncs, des de poder-se edificar un espai i poder-se convertir en una urbanització, amb el seu passeig, amb els seus edificis, els bars, els aparcaments, etc., a tenir un espai que en principi és natural i que es pot renaturalitzar perquè en aquell moment doncs, encara es podia fer i ara doncs, es podrà fer amb totes les de la llei, la veritat és que jo crec que això és un èxit. Si es pot fer a altres llocs de Catalunya, jo, per mi, endavant. Altra sí. cosa és el cost que això pugui suposar i que assumim tots que el canvi climàtic fa que hi ha zones inundables i que hi haurà coses que situacions d'edificació que no s'haurien d'haver fet en determinats espais i que, mira el cas de València, vull dir que...
No sí, sí.
A València, perquè és el més proper, però aquí també podríem tenir espais, eh? Vull dir que...
Sí, l'únic, Joan, que aquí no es parla de que l'errada ve en inici quan en un moment determinat un govern municipal comet una errada que avui s'ha de pagar. Avui o l'any que ve o d'aquí 10 anys, perquè fa 20 anys que dura el tema aquest. O sigui, el tema és aquesta errada que s'arrossega i que, òbviament, se li ha de donar solució. És una miqueta del que no se'n parla. Es parla de la solució, però no es parla de l'origen, que en el seu moment tot això va originar.
El que sí, jo seria d'acord amb el que diu el Joan, que és molt important tenir a prop de Vilanova i de Cubelles un espai natural tan extens com la platja llarga. I, contràriament al que deia el Jordi Lleó, hi ha un espai de platja molt gran, el que va una mica més enllà del racó de Santa Llúcia fins la platja pròpiament del Prat de Vilanova, que és molt salvatge. És per aquí on hi ha restes de fonaments d'aquell inici d'urbanització que va haver-hi i tal. Ara, és un espai de difícil accés, d'impossible aparcament, i potser per això és un espai molt salvatge i on no hi ha gaire gent a l'estiu, ni al mes d'agost, on no hi ha gaire gent, vol dir utilitzant la platja. Val? Clar, està bé que hi hagi un espai natural, però també un espai natural que en puguem gaudir, que s'hi pugui arribar. Per exemple, hi ha una zona que havia sigut una zona d'aparcament que cada any es modifica l'accés o no s'arregla el camí, o una zona en què hi ha un bosc i en què hi havia un cert càmping il·legal, o sigui, hi havia gent que vivia allà, eh? I això vol dir brutícia i això vol dir moltes coses. Per tant, també, si és un espai natural, no és un espai natural per deixar-lo allà sense intervenir-hi, sinó és un espai natural en el qual s'ha d'intervenir. També hi ha una zona protegida, la platja llarga, bueno, almenys una cordeta d'aquelles d'una zona que no, de dunes que no s'hi pot passar. Però bé, molt abandonat.
Escolteu, tiro enrere perquè el Jordi Alsina ens envia un missatge i ens diu, tiro enrere amb el tema dels Tres Tombs, eh? El Jordi Alsina ens diu, moltes gràcies per considerar els Tres Tombs festa emblemàtica a la nostra ciutat. És cert que per recolzar el concepte de festa major d'hivern calia vestir-ho amb un cercavila, per això es va crear els Tres Tombs de foc amb bèsties i animals de foc del nostre país. Cercavila únic i original guanyant la claror de la nit, ens diu en Jordi Alsina. tornant enrere amb el tema dels tres.
Veig que està poètic avui el Jordi Alsina.
Sí, 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 li ha sortit tot així. Sí, sí, està inspirat. T'ha llevat inspirat.
Estamps de poc, el Tom per la Geltrú...
Tots són a la nit, eh? Sí. Això també li dic.
Tots són a la nit, sí.
És una de les coses dels tombs de foc.
Sí. Escolteu, parlant de nits, abans de que el temps se'ns tiri sobre, nit de la comunicació divendres a Sitges. Jordi, explica'ns, perquè això és una novetat d'aquest any, com se us ocorreix organitzar una nit d'aquest tipus, com l'organitzeu, doncs, una sèrie de periodistes, per dir-ho d'alguna manera, quan hi ha una associació de periodistes del Garraf que n'estava organitzant una, tot i que feia, em sembla, que abans de la pandèmia que no es havia tornat a organitzar. Explica'ns una miqueta com ha anat tot això.
Bueno, en primer lloc dic que l'associació de periodistes està dins d'aquesta organització, vull dir que no s'ha fet res al marge d'una iniciativa que feia anys que es feia, com deies tu, doncs potser amb la pandèmia o per una mica de desinflament de la mateixa associació, doncs va decaure, no? La idea és precisament aquesta, és fer un reconeixement del gremi, però aquest any, per diferents professionals que també han participat en aquesta organització, s'ha cregut que s'havia d'ampliar. Ampliar en el sentit de la comunicació. El periodisme, evidentment, està fotut, les coses com siguin. Cada vegada hi ha menys plataformes de paper on es pugui manifestar i, sobretot, jo crec que hi ha un dèficit de gent que llegeix, no? Aquests són els hàndicaps. Però això no treu de que altres sectors hagin crescut, i un és el tema de la comunicació, el tema de la publicitat, que amb les xarxes socials ens ha guanyat unes plataformes molt, molt grans, el tema d'oficis pràcticament nous, que són els de community manager, el tema del disseny, etcètera, etcètera, doncs jo crec que valia la pena, doncs, fer una mica d'ampliació del gremi. I també s'ha ampliat una mica l'abast territorial, és a dir, aquesta nit abraça a tot el Penedès, no? Els Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Llavors, això també es creu que es farà amb un programa vestit per una ponència que havia de fer el Jaume Roures, però finalment, per temes de salut, el farà l'Albert Aiz, que és director del periòdico i director general de continguts de premsa ibèrica. Després hi haurà una taula rodona que parlarà de manera molt transversal dels reptes que planteja aquest entorn més digital. Jo li dic transició digital perquè és molt gran. Jo he vist fer els diaris amb galerades. Aquí l'Eulàlia potser encara podria parlar una mica, és una mica més gran que jo, doncs hi va haver
les... Del plom.
De quan portàvem el diari pràcticament en Linotípia, allà les gràfiques Vilaseca, etcètera, etcètera, no? Vull dir que jo sí que he vist una transició de l'analògic purament al digital, però la gent jove ja no poden parlar de transició digital perquè ja són plenament digitals, diguem-ho d'aquesta manera. Llavors, aquesta taula rodona amb diferents professionals de diferents sectors intentaran, doncs, debatre, doncs, com incideix o com està transformant cada petit sector de la comunicació, com està incidint. I sobretot amb un element bastant nou i que jo crec que pot canviar bastantes coses o potser obrir paradigmes completament nous, que és el tema de la intel·ligència artificial. I aquí, en aquesta taula rodona, la moderarà el Vicenç Morando, intervindran el Marc Guitart, periodista de La Fura, l'Anna Mata, que és d'una empresa que es diu De Moment Som 3, que es dedica al màrqueting digital, i l'Héctor Ivan, que és director de l'àrea digital de Publicom. Després passem a la part una mica més de reconeixements, perquè a la nit de la premsa canallesca es feien dos reconeixements. Recordo, potser, Javier, aquí ara m'hauries d'ajudar, perquè jo hi havia anat els últims anys, no es donava exactament a periodistes, es donava a gent o col·lectius que durant l'any havien estat rellevants, no?
Es donava un premi a la trajectòria a un periodista i l'altre eren premis a l'activitat, elegits per periodistes. És a dir, els periodistes votaven el millor esportista, el millor tema cultural, el millor tema gastronòmic i no sé si i potser el millor tema social o alguna cosa així, però hi havia aquests premis a activitats, a iniciatives o a persones dels diversos sectors d'interès periodístic. Llavors hi havia el Premi a la Trajectòria, que aquest sí, que normalment es donava un periodista amb un peu a la jubilació, perquè tenia una trajectòria llarga. Bé, em sembla que en aquesta tertúlia hi ha un parell de persones que els hi van donar aquest premi. A tu, Jordi, no, perquè eres molt jove.
El Jordi Lló, no.
El Jordi Lló,
el Jordi Martí, sí, que li van donar. Martí, a la trajectòria, sí.
Home, gràcies per allò de jove, eh? Llavors, aquest any es faran 5 categories, el Premi a la Trajectòria Professional, a la Veu Digital, a la Campanya Inspiradora, a la Promesa, el Narrador Visual i, finalment, un gran premi de la Comunicació 2025. Llavors, això és el premi en si, és una peça de ceràmica de la Roser UT. Hi haurà un torn institucional que tancarà pues, protocolàriament la Laura Marín, que és vicepresidenta de l'Associació de Periodistes del Garraf, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. I, finalment, hi haurà un sopar a peu dret per gentilesa de l'Escola d'Hostaleria de Sitges. I un amenitzat amb l'Apocadixi Jazz Band. Aquest és el programa d'actes i esperem doncs, que pel volum i per l'envergadura que ha agafat aquest any, aquesta nit, doncs es pugui consolidar i l'any que ve doncs, puguem fer aquest format un altre o tornar-ho a reduir, no ho sé, ja ho veurem, però s'ha cregut sobretot no per la minvada que ha fet el periodisme, sinó perquè creiem que tot aquest sector s'hauria de trobar, veure les cares i debatre i fer una mica de corporativisme. Aquesta és la raó, bàsicament.
Tu també vas ser premiat, Xavier?
Sí. Sembla que una de les últimes edicions... No, el 2003 o 13. Espera, ara t'ho diré.
Home, és...
Tinc que anar a mirar, eh? Tampoc.
Sí, ho té que anar a mirar, Sí.
S'ha posat al Google, això.
El 2013.
El 2013, sí. Això vol dir que tens una edat ja, eh?
Sí, per això ho deia.
Et donen aquests premis, et jubilen, eh? Ja ho ha dit el Jordi, estàs un pèl a la jubilació.
Bueno, dos tenen una edat i dos ja en tenim dues d'edat.
Sí. Bueno, és una bona iniciativa per aquest col·lectiu que a vegades està molt menys tingut de reivindicar-se, no? Sembla que el món del periodisme s'ha de reivindicar. Un periodisme que ara podríem entrar aquí en un altre debat, de que hi ha molt impostor i que ara qualsevol... O sigui, hi ha gent que té molta més seguiment i molta més credibilitat, quan no l'hauria de tenir, que qualsevol periodista ben acreditat, no? I les xarxes, això, em sembla que han fet molta mal en tot aquest aspecte.
Això anava a dir, les xarxes han sigut el gran inductor de que tothom és comunicador mitjançant una plataforma o una altra, les va deixant anar, com la gent no té l'hàbit de llegir, de la bona lectura, i sobretot un hàbit que està molt perdut, vaig fer una editorial al respecte, bueno, una opinió d'aquestes que faig, al respecte de que la gent ni sap explicar-se ni és crític amb les coses que llegeix i les sap analitzar, llavors absolutament tothom pot ser comunicador, bueno, perquè endavant les atxes, per tant s'ha de reivindicar.
És molt important que la professió es defensi, perquè...
Sí, importantíssim.
Està la professió, i no només per un sentit corporativista, de salvem lo nostre, sinó també per un sentit de servei públic. El periodisme, almenys jo, i em sembla que la majoria de bons periodistes ho entenen així, el periodisme és un servei públic, és un servei de fer arribar a la ciutadania la informació del que està passant al seu voltant, la informació del que fan la gent que ens governa en els diversos estadis de governació que tenim. És a dir, el periodisme té un paper crític per, en nom o en defensa d'aquest servei públic i de la ciutadania, contra els poders i els interessos que poden ser més sectorials, més econòmics, etc. Per tant, el paper del periodisme, que comporta una acreditació de mitjans reconeguts de prestigi o de titulacions acadèmiques o d'experiències professionals, ara està absolutament devaluat. Està absolutament devaluat per aquest element de que qualsevol persona s'erigeix, no és, sinó s'erigeix en comunicador. I d'aquí no només les escombraries que circulen per les xarxes socials, sinó també el gran tema que preocupa no només, o que ha de preocupar no només a la professió periodística, sinó a la ciutadania en general, que l'augment de les fake news, de les notícies falses, de la mentida en els mitjans d'informació, i les xarxes també són mitjans d'informació, aquest augment desproporcionat i creixent ens porta a situacions com el creixement de l'extrema dreta, com personatges com el Trump al capdavant de l'estat o govern més poderós de la Terra, i etc etc etc.
Bueno, aquí tenim l'Albice, no? El de Se acabó la fiesta, que ha aconseguit en Europa. Sí. Però això de qui és culpa? De qui ho permet? De qui ho fa? O de qui ho recolza? Qui és el culpable de tot això?
Hi ha una culpa de la societat. És culpa nostra.
Hi ha una mica d'autocrítica, no? També s'hauria de fer...
Jo crec que també és culpa del periodisme.
El periodisme en general, que ha
arribat... I culpa dels organismes periodístics que no han sigut... Els organismes periodístics a vegades van des dels mitjans fins als col·legis de periodistes. Val? Que no hem tingut prou força, prou convicció o prou prioritat d'aquest paper de servei públic de la informació respecte a altres interessos. Per exemple, les empreses, els interessos econòmics per damunt dels interessos dels lectors. Val? Les empreses periodístiques, els grups. I la vinculació del periodisme o dels grans mitjans de comunicació amb el poder. Val?
Sí, el Joan ho deia ara, autocrítica. Creieu que hi ha algun mitjà que sigui fiable? Dieu-me una televisió, ara poso una televisió perquè és el més... O un diari, o una ràdio, que sigui fiable.
La cadena SER, el diari Ara, jo crec que hi ha molts mitjans fiables. El periòdico, amb les línies, La Vanguardia. Els mitjans que tenim a Catalunya, TV3, Televisió Espanyola en aquest moment, són mitjans fiables. I estic parlant de mitjans clàssics, o mitjans vells. Val? Al marge de les línies... les línies editorials que tingui cada mitjà, que el lector se sent més còmode amb una determinada línia editorial, al marge de les pressions que governs centrals, autonòmics o locals puguin fer en els seus mitjans públics, jo crec que aquests mitjans que he citat, per exemple, són molt, molt, molt fiables. I no estic parlant de cap xarxa social, estic parlant de mitjans històrics consolidats. Tant de bo a Madrid tinguéssim la diversitat, la qualitat i el rigor que tenen els mitjans catalans. El que és lamentable és que a la capital de l'estat espanyol els mitjans siguin majoritàriament, els grans mitjans, des dels clàssics fins als moderns, des de l'Hockey Diario fins a l'ABC, siguin profundament reaccionaris i profundament vinculats a una dreta espanyola, en aquest cas, que cada vegada és més extrema dreta o dreta extrema.
A vegades la gent el que passa és que no diferencia la fiabilitat amb la línia editorial. O sigui, un mitjà pot ser molt fiable, és molt fiable i té una línia editorial.
La Vanguardia és monàrquica, per exemple.
Sí, sí, sí.
En canvi, és un diari molt seriós.
Exacte. Vull dir, l'Ara també té els seus mas i menys i és un diari molt seriós on està fent uns reportatges en profunditat, sobretot el cap de setmana, que és una delícia llegir-los, molt ben documentats, molt ben escrits. Vull dir, aviam, hi ha aquesta fiabilitat. Que passa que la gent es posa a les xarxes i directament troba aquesta línia editorial que a ell li agrada. O sigui, en principi, sempre és... Els diaris estan venuts a... Ja es nota que estan venuts. Llavors, acaben creient, no sé per quina raó, que el veí del costat té una fiabilitat respecte a allò perquè no està venut a ningú. Llavors dius, home, ens hem de parar a reflexionar les fiabilitats de les coses, el que escrivim, i les xarxes, com tothom és comunicador, aquell que té més o menys una mica de gràcia, doncs acaba arrossegant totes aquestes coses. Bueno, jo avui m'estic preguntant al Mas Amèrica amb què anirà la presa de possessió del Trump, perquè si va anar la presa de possessió de la seva empresa amb un lavabo a les mans, avui no sé si ja portarà el vàter directament o com anirà la cosa, no? Doncs, clar, les xarxes propicien aquestes barbaritats així informatives.
Jo crec que hi ha un paper important en tot això i per garantir un futur menys desesperant que el present que tenim, que és l'escola i que és l'educació i que és la família també, eh? Però o entrem en aquests temes a partir de la base o els adolescents s'ho passen pipa.
Però és que, Javier, va sortir una cosa de la caixa, d'un estat de situació, que els universitaris es queixaven, que arribaven a la universitat i llavors no havien mai parlat en públic i no sabien parlar en públic. Evidentment, o sigui, perquè és que a la primària hem d'aprendre a parlar en públic, a defensar les nostres idees i els nostres criteris des del respecte. Però clar, tot això no es fa. Llavors...
No es fa prou, eh? Que sí que es
fa. O no es fa prou bé.
També,
no
jo també defenso els mestres que munten assemblees de classe i que amb responsabilitats a cada alumne. I a Vilanova i la Geltrú tenim exemples d'escoles que funcionen així de bé. Eh?
No es fa... Sí.
No vull dir un parell de coses.
Sí, anava a dir, obrim amb el Jordi i el Joan també.
Amb el fil que deia l'Eulàlia, que jo crec que això és bastant interessant. És a dir, no és tant la fiabilitat dels mitjans, diguem-ne, tradicionals, sinó la creença, perquè jo crec que això sí que ha sigut manipulat, és de que no n'hi ha cap de fiable perquè defensen interessos. Bueno, els mitjans de comunicació, poc o molt, sempre han defensat interessos, no? I el que es tracta no és de dir, doncs jo no me n'enfio de cap, perquè no hi ha cap periodista, periodisme completament objectiu. Extenent una mica la cosa, tampoc no hi ha cap historiador objectiu, no? Al final, les petjades arqueològiques, per dir-ho manera, i la documentació marquen coses, però la traçabilitat d'aquestes, o l'enllaç d'aquestes petjades, al final es acaba fent algú amb el sota el seu criteri, sobre escola, la seva opinió i el seu context. Doncs el periodisme passa una mica exactament igual. El problema és dir que, o fer creure que això sí que està manipulat, repeteixo, que això no, el periodisme actual no és fiable. Llavors, el que sí que és fiable són algú que es despenja fent un vídeo que no se sap si és d'aquest any o d'un altre, i dir, mireu què passa, i criticant ja directament doncs, a algú. Això no es pot confondre amb periodisme. El periodisme és una altra cosa. El periodisme és l'art d'explicar històries i d'analitzar fets, no? I sobretot comunicar de manera més o menys fiable, basat en fets que són indiscutibles, no? Jo crec que estem davant d'un moment bastant complicat perquè el periodisme comença a tenir dificultats per manifestar-se perquè la gent no llegeix, la gent jove no llegeix. Jo m'he preocupat bastant de saber qui m'està llegint amb els meus reportatges que faig i gent jove us puc assegurar que no. La gent jove potser llegeix algun titular i la feina que té per llegir un titular d'un mitjà de comunicació. Llavors llegeix pseudocomunicadors o comunicadors o gent que se llegeix com a periodistes i realment no ho són perquè són comunicadors des de casa seva o voltant amb una càmera o voltant amb el telèfon. I això jo crec que és una nova manera d'entendre o de concebre la realitat. I aquest és el gran tema. Aquest és el, i sobretot amb una irrupció nova de coses, d'imatges i vídeos que poden ser no que siguin d'un altre any, sinó que siguin no reals, no? Que siguin construïts. I això sí que és molt pervers, molt pervers.
Cuidado, la gent jove no llegeix, o cada vegada llegeix menys gent, també gent adulta no llegeix, ni escolta la ràdio, i m'estic referint a la ràdio parlada, a les tertúlies com aquesta, però als informatius o les notícies que emet la ràdio, ni mira els telenotícies i els telediarios. Ni mira els telenotícies i els telediarios. Miren sèries o Ui, hi ha una cosa en el món, diguem, de domini de l'audiovisual. Cada vegada els TikToks i aquestes plataformes noves que s'inventen, cada vegada el temps d'atenció és més curt. Com carai escoltaràs una tertúlia que dura una hora, o com carai miraràs un telenotícies que dura mitja hora, tres quarts. O sigui, si el producte a consumir ha de durar 30 segons o un minut, bé, potser hem de fer periodisme amb peces que durin un minut, o hem de reconvertir totes aquestes coses perquè el periodisme es mantingui viu.
Jordi, no sé si queda temps. No sé...
Jordi, no et sentim.
En Jordi.
Ah, no, sí. Joan, perdona.
Ah, perdó, és que pensava que parlaves
sí.
i no...
No, tenia el micròfon tancat. Sí, que perdó, ens queden 3 minutets. Sí, Joan.
Doncs jo totalment d'acord que el periodisme ha d'existir, té la seva funció, la funció social, i que no podem renunciar a... Si s'ha d'acompanyar en molts àmbits, i crec que ha baixat molt la seva importància i la seva... jo diria la qualitat general, però no la qualitat individual, perquè hi ha casos perfectes i mitjans doncs creïbles i que te'ls pots creure i que els pots seguir, però sí que és cert que hi ha hagut molt intrusisme que està sent protagonista. Avui mateix el Trump serà president i el que li donen suport doncs, és el número 1 de la intoxicació mundial. Per tant, això ja fa temps que passa, i una mica aquí, jo quan abans parlava de l'autocrítica, el periodisme també ha d'analitzar quin és el seu acostament al poder o no, o als sectors econòmics. Que és veritat que si tu ja saps que un quin peu calça una persona, tu el segueixes o no. Això ha de ser més transparent. Per tant, dic que al final no hi ha ningú que sigui imparcial, perquè, com deia el Jordi, doncs cadascú té la seva opinió i els mitjans, i tu agafes un mitjà i doncs vaig a llegir aquesta opinió. Altra cosa és que les opinions siguin refregits o que siguin insuportables, és a dir, insuportables en el sentit que poden ser 50 fulls d'un per exagerar. És a dir, que també ens hem de posar al dia del missatge que s'ha de donar. Hi ha moments per la reflexió, hi ha moments per donar opinió, i sobretot la gent jove el que no vol és determinats formats. Per exemple, una cosa que està sobrevivint, que per la sorpresa meva, és el podcast. El podcast, hi ha gent que se sent, i jo pensava, dic, això no, amb la ràdio que estava amb gent jove, i resulta doncs, que no, que hi ha gent que es posa, que depèn del tema, el que potser sí que hem de fer és que hi ha hagut un moment en què gent jove doncs, es va incorporar al món del periodisme, i ara aquest món del periodisme no ha estat tan atractiu durant molts anys, uns quants anys, i pel que sigui, per connexió amb els temes, doncs no connecten, no? I sobretot amb gent jove. Amb determinada edat ens volem informar i estem encantats de saber que aquest és d'una tendència, l'altre d'una altra, i tu ja et fas la teva opinió. Això és un estat democràtic. Però la gent que és més jove, doncs determinades informacions doncs, li entren per una orella o per una altra, probablement perquè són poc protagonistes o perquè probablement hauríem de revisar l'actualització d'aquests temes, no? O de parlar de determinats temes.
Sap greu haver de tallar aquest debat molt interessant perquè penso que hi ha un problema que en fi, que em sembla que la majoria en som conscients i que s'hauria d'alguna manera o altra d'abordar. Però, en fi, hem de deixar-lo aquí perquè ja passen 4 minutets del punt de 9:45. Agrair amb en Xavier Capdevila, amb en Jordi Lleó, amb l'Eulàlia Sòria, des de Vilanova en Comú, amb en Joan Martorell, que avui ens hàgiu acompanyat amb aquesta tertúlia. Acabar felicitant amb els Fabians i Sebastiàs, que avui és Sant Sebastià i Sant Fabià. Fabià, tenim un contertuli amb Fabià Mallent, des d'aquí li enviem una forta abraçada també. i que ens retrobem ben aviat amb tots vosaltres en una propera tertúlia. Moltes gràcies a tots quatre, gràcies per compartir aquesta horeta amb tots nosaltres, fer-nos passar una molt bona estona, i ens retrobem ben aviat, companys, i que vagi molt bé la nit de la comunicació, Jordi.
Bona
setmana a tots. Adéu-siau. Nosaltres deixem ara amb la companyia del Vilanova Matí, de la mà d'Elisabet Rovirosa, aquí a Canal Blau Ràdio. Adéu-siau a tothom. Tornem demà 2:15 de 9 del matí.